Va, que ja és divendres i si es nota especialment aquí al Penedès en xarxa és perquè parlem de cinema. Quan passen uns minutets de les 11 ens acompanya el nostre crític, el Marc Compte. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, merci.
Marc, mirarem cartellera, com fas sempre, fas una tria d'aquelles pel·lis que s'estrenen i comentarem una miqueta els Gaudí.
Sí, farem una mica de la catifa vermella catalana i una mica de les estrenes.
No hi ha molt de safareig, oi, sobre els Gaudí?
No, estan tranquils.
Això està bé, també, per variar. Doncs vinga, comencem amb la cartellera. Quina és la primera pel·li que comentem?
El agente Topo.
Compro Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80 a 90 años. Estoy loco, qué diablo, que no me convencía de 80 a 90 años.
Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sí. Sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah! Cachuchazo, ¡pah! Y escobazo, ¿sí? Todo me lo informa.
Informe de hoy, miércoles 29.
Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales.
Pero no es tan viejo.
Es viudo, dice.
Sergio.
Pero enamorada de él.
A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron.
Ahí no. ¿Y acá?
Llore. Eso le va a servir, llore nomás.
¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho.
Está lista la encomienda.
Té part de pel·li, té part de documental, és una mica única, inclassificable, aquest agente topo.
Sí, és peculiar, podríem dir realment. O sigui, la incloem perquè està nominada als Oscars com a millor documental, és una pel·lícula xilena, i la història és del Sergio, és un espia xilè, o això sembla, que se li ha ofert el treball d'investigar de forma privada una llar de jubilats. I llavors s'infiltra a conèixer una mica els companys, companyes... I
perquè
intentar...
ell és veterà, igual que els que espia, no?
Exacte, ell té 83 anys, aquí està la curiositat de la pel·lícula. I realment ara ho comentàvem, el tràiler és molt entranyable. L'home dius, ostres, què ha de ser espia? I sí, va fent, s'ho pren en sèrio, va apuntant amb una llibreteta tot el que va esbrinant.
Una pel·li que es va estrenar al Festival de Sundance, això ja és una targeta de visita molt important, que va ser escollida millor pel·lícula europea a Sant Sebastià i que ho ha brodat a altres festivals, per tant bé, molt i molt ben recomanada per d'aquesta nominació als Oscars, aviam com li anirà. I una altra qüestió destacable també és que al capdavant d'aquesta pel·lícula hi ha 4 dones, i això és molt poc habitual al món del cinema. Els hi diuen, amb aquestes dones, les 4M. Són la directora, una xilena, com ens deia el Marc, i 3 coproductores. Per tant, una pel·li que té molts trets distintius. El agente topo. Canviem radicalment. Què més proposes?
Sí, canviem cap a Godzilla versus King Kong.
Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong.
El mundo lo necesita. Para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar.
Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. cierto modo, Kong hizo lo mismo.
Son tiempos peligrosos.
Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
Algo lo está provocando y no sabemos qué es.
Estoy de acuerdo.
Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos.
¿Quién se doblegará?
Kong no se doblega.
Aquesta és la gran incògnita, qui es doblegarà en aquest duel de titans, de monstres.
Sí, tenim la segona batalla, o la gran batalla de Godzilla, ja en vam tenir una fa uns mesos, i ara Godzilla està com fent el seu imperi del terror, així que els governs recorren a una altra gran llegenda així de bèstia, que és el King Kong. I bàsicament la pel·lícula és això, és una batalla èpica per aviam quin dels dos monstres aguanta més els cops de l'altre. Així que serà King Kong o Godzilla.
Al capdavant d'aquest Godzilla versus King Kong hi han col·locat un director poc conegut, però sembla ser que és un nom molt potent del cinema de terror independent nord-americà.
O sigui, si ve amb aquesta fama, tindrà els components necessaris per almenys estar allà a la gran pantalla i tindrà els seus sustos o espantar-te de cop que no et facin saltar les crispetes.
Una pel·lícula, Marc, que ha estat molt comentada a xarxes, oi? Què diuen?
Sí, hi havia molt una mica la conya de... Aviam quin dels dos monstres ha de ser el guanyador, que si el Godzilla ha de guanyar sí o sí, el King Kong... És molt fluix, una mica de bromes vàries, evident.
Fent la porra, no?, cadascú.
Sí.
Tu ets més de Godzilla o de Kong?
Jo de Godzilla.
Tu de Godzilla. Vinga, més pel·lícules. Què més proposes?
Tom i Jerry.
Después de toda una vida siendo los enemigos más famosos del planeta... Tom y Jerry están a punto de empezar de nuevo. En la gran ciudad. Este hotel ha albergado a 4 presidentes, 3 papas, 2 reyes y estamos a punto de albergar la boda del siglo.
¿Cree que está cualificada para el puesto?
Brillo bajo presión, como un diamante o como Rihanna.
Una cosa más. Tenemos un problema con un ratón.
¿Con un qué? Lo atraparé, señor. ¡Guau! ¡Cuánta información! Podríamos contratar a un exterminador o aprovecharnos de millones de años de evolución predatoria.
Si se tuitea alguna foto de ese ratón en Instabook, Face o TikTok, será nuestra ruina.
No, señor, eso no va a pasar. Ese roedor está muerto.
¿Eh?
¡No voy a permitir que un gato y un ratón acaben con este hotel!
Está jugando con nosotros.
Creo que ya está solucionado.
¿En serio?
Final increscendo amb aquest miol i aquest sorollet de ratolí dels dos grans protes d'aquesta pel·lícula, Tom i Jerry.
Sí, això és una de les dels dibuixos realment de la meva infantesa.
I de la meva, i de tants, i tants.
I esperem que segueixi així, perquè és un d'aquells elements imprescindibles de la comèdia d'animació. I aquest cop els trobem de nou anant cap a la gran ciutat, cap a Nova York. I aquí passaran, doncs, un altre cop, el que venen fent temporada rere temporada. Barallar-se, buscar-se les pessigolles i ja ho hem sentit al tràiler. Molts cops, molt de soroll i esperem que molts riures.
Acaben tots dos en un hotel de Nova York, luxós, on s'hi ha de celebrar una gran boda, un gran casament, que és el casament de l'any. I, esclar, amb el Jerry pel mig, les coses no pinten bé. Total, que la solució que troben, com sentíem, era que en Tom se'n faci càrrec. Diuen que no guanyarà pas cap Òscar. Els dibuixets de Hanna-Barbera havien sumat 7 Òscars en el seu moment. Les crítiques nord-americanes són força dures, són dures, eh? He llegit des de poc imaginativa a catastròfica, i aquest comentari, no?, que malgrat que els curts de Hanna-Barbera havien sumat aquests 7 Oscars, la pel·lícula no en sumarà pas cap. Bé, en tot cas, pels fans de Tom i Jerry, no?, veure'ls ara amb aquesta combinació d'imatge real i animació pot ser entretingut.
Sí, aviam com sortirà. Les crítiques no han acompanyat gaire, i aviam com arriba a la gran pantalla.
El que sí que han respectat és en Tom i en Jerry, són ells.
Són ells mateixos, sí.
Són ells, i la resta és ben real. I acabem amb l'última proposta, la més potent de totes, no?
Per fi ens arriba en Nomadland.
Mi madre dice que no tienes donde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo donde vivir, lo que no tengo... Es una casa. No te preocupes por mí, estoy bien. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
¿Cómo has llamado a tu furgoneta?
Vanguardia.
Oh, es un nombre fuerte.
Ella lo es.
Eres mi hermana. Cuando eras pequeña, a los demás les parecías excéntrica. Podías parecer rara, pero era porque eras más valiente.
Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Y vuelvo a verlos.
Quan parlàvem dels Oscars, ja ens vas fer 5 cèntims de Nomadland, perquè suma 6 nominacions, entre elles millor pel·lícula, millor actriu protagonista, millor direcció. Aviam què acaba passant, no? Però és una de les pel·lícules potents d'aquests Oscars 2021.
Sí, aviam com van el repartiment de premis, si és igual d'equitatiu que els Globus d'Or. I, per exemple, la Frances McDormand s'emporta aquesta estatueta que jo crec que li queda molt bé amb aquest paper que interpreta sec, dur, molt reflexiu, És un paper interessant, és la història d'una dona que després de perdre-ho realment gairebé tot durant la recessió agafa la seva caravana, la seva furgoneta i se'n va cap a recórrer l'oest americà.
Molt atrotinada, la furgó, no us espereu cap luxe.
Sí. No, és el tràiler, es veu una furgoneta bastant
vella. Una ferralla.
Que aguanta com aguanta ella, suposem que busca aquest orgull al missatge de la pel·lícula i anirà circulant, anirà tombant pel oest americà de la zona rural de Nevada, és l'origen, perdona.
Diuen que Frances McDormand fa una interpretació bestial, que és la interpretació de la seva carrera, que està magnífica, retratant els marginats del somni americà, no? Sovint ens ensenyen la part glamurosa d'aquest somni americà i justament Nomadland el que ensenya és l'altra cara de la moneda i a més de forma sense contemplacions, molt dura.
Sí, ho veiem al tràiler i amb les fotografies, la música, tot. O sigui, serà realment una pel·lícula profunda.
Amb dues dones, tant McDormand, que brilla, com dèiem, com la directora, Chloe Zhao, totes dues nominades, diuen algunes crítiques que era una pel·lícula necessària, sublim i que fa aquest retrat únic dels marginats als Estats Units. Un luxe de pel·lícula. Això sí, comentàvem ara micro tancat, T'hi has de posar un dia amb ganes, Si estàs baix, potser no l'agafis, perquè t'acaba d'enfonsar.
No, si estàs baix de moral, millor que no, i espereu un dia que aneu animats i a contemplar.
I a banda d'aquesta selecció que ens ha preparat el Marc, d'aquestes pel·lícules que trobareu al cinema, comentarem una miqueta la gala dels Premis Gaudí, que tenia lloc diumenge passat, en horari infantil, de tarda. El Buenafuente va fer alguna brometa al respecte. I, com dèiem amb el Marc a l'inici, poca xafarderia a comentar. Bastant sobris i van complir, pel que sembla.
Sí, van anar a fer, no podríem dir el tràmit, però sí que van anar a fer una gala correcta, que funcionés, ja que havia de ser el gener i al cap de 3 mesos aproximadament es reedita la gala, doncs s'ha fet una gala tranquil·la, realment. Situació d'excepcionalitat, també, això que no canviï. Hi ha hagut presencialitat d'una cinquantena de professionals del cinema, han desfilat per la catifa, tots amb la distància, mascareta, se l'han tret només per les fotografies o per enregistrar algunes imatges pels professionals. Sí que, per exemple, jo he vist en alguns resums que s'abraçaven entre companys de pel·lícules al rebre premis. Això sí que no són saltar, però bueno, almenys la celebració, no?
És inevitable. De tota manera, aquesta gent, si està en actiu, si està treballant, es fan PCRs cada dia.
Sí. No, això ja ho tenen per costum, ara, malauradament. I res, la cerimònia es va celebrar a l'Auditori del Fòrum un any més, amb el 30% de l'aforament i també adaptat a l'horari de toc de queda.
Sembla ser que com que érem directe i havien d'acabar a les 9 perquè comencés el TN, hi havia estones la sensació aquesta que anaven una mica a toc de pito, no? Perquè arribava el TN i havien d'acabar.
Sí, jo a casa vam connectar en aquest precís moment i era com que anaven de bòlit a situar-se a lloc, a comentar-ho ràpid o fer els canvis d'última hora.
I pel que fa al palmarès, una mica els pronòstics s'han confirmat, no?
Els tres grans guanyadors han estat La Vampira de Barcelona, Les Niñes i My Mexican Bridgel. La Vampira de Barcelona s'ha endut 5 guardons entre les 5 estatuetes. Ja s'ha endut la millor pel·lícula, millor direcció artística per Lluís Danés. Les Niñes ha guanyat la millor pel·lícula en llengua no catalana i My Mexican Bridgel el 3 com el de millor guió. També la pel·lícula de Guillem també ha estat una de les destacades de la gala. Recomanem també veure-la, és una pel·lícula molt reflexiva sobre un dels problemes de la Comunitat Valenciana que va haver el segle passat. Després la direcció, per exemple, de Les Niñes per Pilar Palomero, Candela Peña s'ha emportat la millor interpretació femenina per La boda de Rosa. Va fer un discurs molt interessant i peculiar, com és ella mateixa, realment, molt, molt, com dirien els castellans, echada pa'lante. I Mario Casas, millor interpretació masculina.
Finalment.
Finalment, també. I vaig també enganxar-ho, va fer la cobertura des de casa i que va poder ensenyar la seva gossa. I també per mencionar, Carme Elias s'ha emportat el Gaudí d'Honor, que ja vam comentar-lo setmanes enrere, per la seva carrera, el qual ha estat una vida dedicada al teatre, al cinema i a la televisió.
I ara plega, oi que va dir que amb aquest Gaudí
finalment
ja s'acomiadava després de 50 anys de carrera i a més va dedicar el seu guardó, el seu premi, als polítics i als líders catalans que estan presos. És curiós que les tres pel·lícules que guanyen, La vampira, Les niñas i aquest My Mexican Bretzel, totes tres són òperes primes. I l'endemà, no sé si entelant una mica la festa o dient les veritats com a punys, Isona Pasola, la directora de l'Acadèmia del Cinema Català, acusava TV3 d'haver deixat d'invertir en ficció en català i provocar que menys de l'1% dels catalans consumeixin cinema en llengua catalana. Ho deia als matins de TV3, amb un par.
Sí, va reivindicar el paper necessari que s'està perdent una mica tant amb les plataformes com amb els mitjans de comunicació com és la corporació de TV3.
Tot i que jo diria que tant La vampira de Barcelona com Les niñas tenen coproducció de TV3, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Però bé, ella té els números a la mà i menys d'un 1% de catalans consumint cine en català és poquíssim, és molt trist.
Sí, és un número molt baix, realment.
Marc Compte, com sempre, gràcies per acostar-nos al cinema, tot acabant el programa els divendres. Bon cap de setmana, que vegis pel·lis interessants i ens seguim parlant d'aquí un parell de setmanes.
Perfecte, molt bé, doncs.
Gràcies, bona setmana santa.
Igualment.
Amb la banda sonora d'una de les pel·lícules que ens ha recomanat el Marc Compte, aquest Tom i Jerry que combina la imatge real i l'animació dels entranyables Tom i Jerry de Hanna-Barbera. Arribarem a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat del Penedès que ens acosta al Sergi Anson.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és moment en aquest punt horari d'acostar-nos per darrera vegada a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. 11:45, des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Comencem recordant que la Fundació PINAE ha inaugurat els allotjaments tutelats per a gent gran que ha estat construint aquest darrer any al carrer de Sant Bernat, a Vilafranca. Dimecres al migdia es feia aquest acte de presentació i inauguració d'aquests allotjaments que, com dèiem, ha impulsat la Fundació PINAE i que gestionarà la residència Inglada Via. Es tracta de 16 apartaments d'uns 40 metres quadrats adreçats a persones majors de 65 anys que siguin autònomes. Martí Soler, president de la Fundació Pinae, destacava que es tracta d'un servei que no existia fins ara al Penedès. Apuntava també que amb aquests allotjaments tutelats i el centre de dia a la Casa Berg i Galtés, també a Vilafranca, que esperen entri en servei el més aviat possible, es completarà una àmplia oferta de serveis d'atenció a les persones grans que es va iniciar ja en el seu moment, fa força anys, amb la residència Inglada Via. Els pisos estan totalment adaptats i es complementen amb un seguit d'espais comuns i serveis adreçats a oferir als usuaris confort, sociabilitat i seguretat. La directora tècnica de la residència Inglada Via, Marga Padullés, remarcava que es tracta d'un establiment de serveis socials i atenció a la gent gran. En aquest acte d'inauguració també hi era l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, que va voler destacar la bona feina que fa la Fundació i també l'Inglada Via en l'atenció a la gent gran. Per Regull és important que es pugui fer aquesta tasca amb humanitat per poder atendre millor la diversitat de les necessitats que té la gent gran a aquestes alçades del segle XXI. Apareix malmesa la barraca de pedra seca que s'està reconstruint a Cunit. En una inspecció rutinària del projecte s'ha pogut observar com el vandalisme n'ha malmès l'estructura. La barraca de pedra seca, localitzada al fons del cova de Cunit, ha aparegut, com dèiem, doncs, malmès en la seva estructura, un fet que pot provocar que s'enfonsi amb restes de brossa i papers a l'exterior i amb una foguera apagada a l'interior. Jaume Casanyes, regidor de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, ha lamentat aquests fets, explicant que s'haurà d'adaptar el projecte per arranjar els desperfectes. La reconstrucció de la barraca del fons del cova forma part de la voluntat de Cunit de posar en valor la història local en aquesta ocasió, rehabilitant aquesta barraca i mantenint la memòria del que va ser aquesta construcció rural al municipi. Generalment, les barraques de pedra seca tenien diferents usos, com aixopluc, per guardar eines, o també d'alberg de bestiar, i són habituals a tot el territori català i a la Mediterrània. L'Ajuntament de Cunit està reconstruint aquest element en una zona que vol que sigui també un futur parc temàtic rural. Us expliquem també que es presenten les bosses comercials i reciclades de la campanya Comerç de Vida, Comerç de Vila de Sant Sadurní. Confeccionades a mà per la Fundació Mas Alburnà, la producció d'aquestes bosses s'ha fet amb el reciclatge de gran part de les banderoles que es van crear per a la difusió i visualització de la campanya, donant com a resultat 17 bosses. D'aquesta manera es contribueix al compromís amb el medi ambient i a l'ajuda solidària a les persones. La campanya, recordem, es va iniciar el 23 d'octubre i va estar present als carrers, xarxes i altres comunicacions fetes per SOM Sant Sadurní i l'Ajuntament de la capital del Cava durant el Nadal. Al mes de gener, en cop finalitzada la campanya, es van despenjar les banderoles dels fanals i es va iniciar el procediment de reciclatge. A través d'un sorteig a les xarxes socials de SOM Sant Sadurní, anunciant en aquests últims dies de la campanya, les bosses han estat sortejades entre els perfils que van compartir vídeos complets amb el missatge Comerç de Vida, Comerç de Vila. I acabarem recordant que aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro de Santa Margarida i els Monjos es programa la projecció del documental Maternitats Subversives, un treball de Joana Abrinés produït pel Centre de Cultura Contemporània. En acabar la projecció s'iniciarà un debat que serà guiat per la doula Laia Vallet. Aquesta és una activitat presencial i per assistir-hi cal fer inscripció prèvia enviant la paraula maternitat i el nom complet a l'adreça de correu electrònic igualtat.monjos@smmonjos.cat. El documental tanca l'intens mes d'activitats que s'ha organitzat als Monjos al voltant del Dia Internacional de la Dona.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
No hi ha cap demà, cap camí que pugui imaginar. Quin serà l'al·licient quan se'n vagi la gent que pugui tornar a fer-me volar. No sé què ho va...
Passen 7 minuts de 11:45 i ara toca Agenda al Detall, però avui serà una agenda diferent, ja que unirem les dues propostes que fem habitualment en una, perquè aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca els privilegiats que van poder aconseguir una entrada, que fa dies que estan exaurides, podran veure l'espectacle de la nova gira de Búhos, Teràpia Col·lectiva. Per parlar-ne ens desplacem fins a Canal 20 Ràdio perquè l'Armand Benito entrevista el Guillem Soler, cantant i lletrista de Buhos. Armand, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs tenim el plaer avui de poder comptar amb el cantant dels Buhos, amb el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
Molt bon dia.
I primer de tot, com estàs?
Doncs mira, m'agafes caminant per les muntanyes del Montmell, aquí al Baix Penedès, amb un sol que es patega i la veritat que molt bé.
Fent salut, no? Que caminar és bo, home.
Sí, m'agrada molt. M'agrada molt fer esport, m'agrada jugar a hoquei patins, m'agrada córrer, caminar... La festa m'agrada, però l'esport també m'agrada molt.
En parlarem també, va, al final d'hoquei patins, que sé que t'agrada molt. Però primer de tot, del Teràpia, d'aquesta gira que diumenge... Doncs arriba aquí a Vilafranca, l'Auditori, entrades exaurides, vull dir, hem de dir que qui vulgui anar ha arribat tard, però bé, hi ha altres concerts doncs, per aquí a prop que poden anar la gent que no ha pogut anar a Vilafranca. Com va? Com va la gira?
Doncs va molt bé, estem molt contents. La veritat és que és increïble, hem venut 7.000 entrades en aquesta gira, que en plena pandèmia i amb la gent asseguda, amb mascareta i distància, jo trobo que és una puta bogeria i només podem estar que agraïts i molt feliços de com estan en tot. Els concerts no són el que eren, evidentment, però són una altra cosa totalment diferent, hi ha més reflexió, xerrem més, fem més sàtires, fem més bromes, fem més crítica social, evidentment... No es pot ballar, tot i que últimament els concerts ja la gent s'està començant a aixecar una mica, ja s'està relaxant el tema, però bueno, s'aixequen però tornen a seure, eh? Vull dir, tampoc és que està... allò, tampoc es barregen, per entendre'ns. I bé, la veritat és que dintre de la merda de la situació en la que estem, ho estem ballant de la millor manera possible.
És clar, perquè els Buhos esteu molt acostumats, no?, a fer concerts amb molta gent, amb gent que ara cridant, saltant, ballant, encenent foc. Clar, ara i el foc menys encara, però ara clar, ara us heu, com molts, us heu reinventat, vull dir, està la cosa com està, però us sentiu còmodes també, no?
Totalment. La veritat és que... És una ocasió única per nosaltres per fer una cosa que mai haguéssim fet si no hagués passat això, i és allò que aquí no es conforma perquè no vol, no? Al final, què havíem de fer? Tens ganes de tocar? Doncs toques, i si ara és així, doncs toques així. Quan començàvem, tocàvem pels bars i no ens venia a veure ni Déu, procés que toques aquest, i ja tornaran a venir els estadis i els festis i tots els... grans concerts i totes les Mercès i els Vinyarrocs i totes aquestes bestieses, ja tornaran, espero. Però mentre que no tornin, cap problema. Nosaltres fem aquest format i també pues, així ens veiem també posats d'una altra manera i experimentem.
Bé, per la gent que hagi tingut la sort de poder tindre entrada per Vilafranca, què trobarà amb aquest concert? Explica'ns tu, doncs, perquè m'imagino que una mica cada concert serà un món diferent, no? Però, i ho has dit tu, suposo que molt proper a la gent, parlant amb ells pràcticament, no?
Bueno, tampoc és que parlem amb ells, perquè només parlem nosaltres, però sí que hi ha moments que el públic pot, per exemple, triar la temàtica de la següent cançó, i ens inventem la cançó al moment, sobre la marxa. Val? O sigui, hi ha coses que en un concert de Buhos dels d'abans mai haguessis trobat ni t'haguessis imaginat que trobaries, no? Després hi ha les 12 o 15 cançons més conegudes del grup de tota la història, hi ha unes quantes del nou disc, i sí que hi ha aquell ambient distès d'entre cançó i cançó que normalment a un concert de Buhos no hi era, perquè quan acaba un tema... aplaudir el públic, i el següent ja empalmaves, no? I en canvi ara doncs, deixes que el públic aplaudeixi, acaba l'aplaudiment, parles una mica... és un altre ritme, és una altra història, però trobo que també està molt bé.
Bé, ja ha passat un any des de que ens van tancar una mica l'aixeta, bueno, una mica no, ens van tancar l'aixeta del tot, i amb aquest any, què ha fet Buhos?
Doncs pues el mateix de sempre, però en un format diferent. O sigui, Nosaltres hem seguit composant, hem seguit fent videoclips, ens hem hagut de fer 3.000 testos de merda d'aquestos, hem hagut de fer 1.000 reunions, però en comptes de fer les presencials, doncs les fèiem per videoconferència. Per nosaltres, l'únic que ha canviat ha sigut la manera de fer les coses, però hem seguit fent el mateix que fèiem sempre. Ens hem fotut les nostres cubatilles, hem rigut, hem mirat de ser feliços. L'únic que és això, no? Ha canviat la manera de que això, doncs, ja no ho podem fer doncs, socialitzant-nos com ho fèiem abans, no ho podem fer tan junts com ho fèiem abans, però ja et dic, hem seguit fent el mateix que fèiem amb un format diferent.
Arribarà un moment que tot això s'acaba. Sí que és veritat que es diu molt, és la frase, no sé, la frase top, no? Algun dia s'acabarà, sembla que no s'acabi, però s'acabarà algun dia, és evident. Aquest dia, quan arribi aquest dia, arriba el primer concert a l'aire lliure, el primer concert elèctric. Total, te l'imagines ja ara mateix? El tens al cap o què?
Sí, el visualitzo. I jo crec que ens hauran de recollir amb pinces a tots. O sigui, serà molt fort. Vull dir, si ara hi ha el teatre, hi ha dies al teatre que hem acabat d'actuar a les 10 de la nit i ens hem anat a dormir a les 8 del matí, imagina't si podem acabar de tocar a les 2 amb tothom allà, amb tota la festa, i jo no sé, ja et dic, serà molt perillós, perquè serà com quan deixen anar els cavalls, no?, en una cursa d'aquelles, anirem tots desbocats, i bueno, els primers dies serà perillós, que preparin ambulàncies, que venim amb ganes.
Uh-huh. I un d'aquests concerts segurament inacabable, que no tindràs ganes de tocar segurament la darrera cançó, no?
Sí, de fet mai en tinc. A mi sempre els músics em diuen, tio, que portes 2 hores, tio. Saps? I jo, fem una més, l'última, no? I sí, jo crec que la frase que tothom diu és, quan passi aquesta merda, farem tal cosa. Sí, jo no sé si tenim temps de fer tot el que hem promès tots, no? És, tots ens anem dient, no? Quan passi això, farem no sé què. Quan passi això, farem no sé quants. Jo ja et dic, crec que estem més a prop del que ens pensem, que ara ens sembla que ui, està molt lluny, però tinc la sensació que això abans d'acabar aquest any li tenim el peu al coll. Vull dir, ara ens ratlla molt perquè no arriben les vacunes, però les vacunes arribaran fort aquest maig, aquest juny, aquest juliol, anirem a pinyon, i jo, mira que et dic que no veig un agost i un setembre com abans, però els veig molt millors que el passat, i ja d'aquí ja no crec que ens frenin més, i el setembre, octubre, novembre. Jo fins i tot diria que potser per allà al desembre ja veig concerts. Novembre, desembre, jo ja veig concerts del Razzmatazz. No sé, potser sóc molt optimista, però m'estranyaria que no passi, perquè, collons, qui ens anava a dir fa un any que ja tindríem vacuna i ja l'estaríem punxant? Jo crec que ningú. Tothom et deia, les vacunes triguen un munt d'anys. Bueno, evidentment, ara pues, s'han de fer les vacunes aquestes, no? Ja se les han inventat, ara les han de fabricar, després les han de posar. Estem acostumats a que tot ho fem amb un clic, no? Amb la societat d'avui en dia, clic ja està fet, no? Però les coses no es fan amb un clic. I jo crec que sí, que d'aquí 3, 4, 5 mesos m'estranyaria molt que no puguem tornar a fer una vida mitjanament normal.
I tot el que ha passat, tirem enrere, n'hem parlat molt d'això, amb tots els que hem entrevistat, sempre artistes, com tu ho hem dit, però aquest tracte a la cultura, tu que no tens pèls a la llengua...
Bueno, ja sabem el que hi ha, ja sabem que els hi fem nosa i que quan han pogut ens han donat ben pel sac, no? I, evidentment, si per ells fos, si pels polítics fos, doncs millor que no hi fóssim, no? Perquè al final la gent de la cultura diem el que pensem, diem el que veiem, sí que hi ha algun que està una mica compradillo, però la majoria jo crec que tenen el seu criteri propi i la gran majoria, diria. I clar, doncs fem nosa, no? I molt de polític que diu, ui, és que la festa major no es pot fer. Ah, o sigui, i llavors tu per què cobres de regidor de cultura? O sigui, tu sí que pots ser regidor de cultura, però no pots fer res, només cobrar. Comptes de dir, bueno, doncs la cultura s'ha de fer amb mesures, vinga, m'arromengo i distància, mascareta, però jo faré de programador de cultura, que per això sóc el regidor. Per això m'estic emportant la pasta calenteta cada mes. Però prefereixen amagar-se darrere d'una pantalla, quedar-se a casa, trincar la pasta i deixar la gent sense un dret, perquè dintre dels seus impostos també hi ha aquest dret cultural i, a més, és supernecessari per la mentalitat de la gent i per ser millors i per ser més feliços, no? Llavors, pensa que tot això t'ho estic dient i m'estic retenint i estic frenant perquè els hi diré de tot. Però intento ser políticament correcte perquè estic parlant per una ràdio i no dir-los el que penso 100%, no? Però ja et dic, molta decepció després quan s'ha de tocar per tal causa i per tal altra causa i si hi ha ficat un pres a la presó i que si ara veniu a tocar per l'ANC i veniu a tocar pel no sé qui i els músics sempre anem a tocar gratis, col·laborant des de tota la vida i quan arriba el moment que necessitem que ells no és que hagin de fer res especial, només han de fer la seva feina, exercir de regidors de cultura que per això cobren, se'ns amaguen tots com a rates i ens deixen a tots penjats i a les nostres famílies tirats i sense feina. Bueno, doncs jo quan parlo amb els meus companys músics i els dic ja sabeu de quin peu calcen, mireu molt bé aquest estiu quins regidors exerceixen de regidors de cultura i quins s'amaguen. I tots els que s'amaguin, doncs que sàpiguen que estaran dintre de la meva diana per la resta dels dies.
Bé, sí que és veritat, és el que has dit tu, que n'hi ha que no s'amaguen, n'hi ha que han intentat fer tot el possible i han intentat doncs, fer una festa diferent, però fer una festa, no? que en definitiva és el que vol la gent, no? que hi hagi festa, que no estiguem tancats a casa.
Alguna cosa, si és que al final el que no s'ha de fer és dir, no es pot fer. Bueno, o sigui, que tu pots portar la gent amb un tren cada dia des de Vilafranca a Barcelona a treballar, ja tots enxubats, cada dia, i els pots fotre amb un metro cada dia i amb un bus cada dia, però no pots muntar un concert a la plaça del teu poble, però tu què et penses, que som gilipolles o què? O sigui, clar, és que és un insult, és un insult a la intel·ligència el que ha fet aquesta gent durant aquest any. I l'únic que esperem és a veure si aquest any ja no tenen excusa, perquè està claríssim que es poden fer coses si es vol, i ara doncs ja esperem que aquest estiu la gent s'arromengui, i si no, que pleguin. Si no volen fer de regidors de cultura, que entreguin les armes i que deixin el sou perquè una altra persona ho pugui agafar, que segur que hi ha molta gent amb moltíssimes ganes de programar cultura, d'arromengar-se, de treballar, i si han de col·locar cadires, les col·locaran, si han de col·locar tanques, les col·locaran, i no estaran a casa seva tocant-se els collons i donant excuses.
Bueno, anem per coses bones. Dissabte, Girona, sense entrades. Diumenge, a Vilafranca, sense entrades. Després aneu a Viladecans, el dia 16 d'abril. Aquí encara ja la gent pot aconseguir entrades. Ho tenim aquí a propet, a Tortosa, el 24 d'abril.
Tampoc hi ha entrades a Tortosa.
Però bueno, aquí al Penedès ens agafa una mica lluny. Però a Martorell, sí, que el tenim més a prop, al Teatre Congrés, a Manacor...
Encara no han sortit a la venda, encara.
No, aquestes no. És veritat que han clicat i, van... no, i hem vist que no.
Sí, van tranquils, però diuen que sí, que l'últim cop que vam anar ho van vendre tot i jo crec que també a Martorell. A la que surtin, volaran.
Bueno, també hi ha Manacor, que aquí seria molt maco anar-hi, evidentment, però... Olot, Roses, Reus, Déu-n'hi-do, esteu en un moment molt maco, vos?
Ja et dic, superagraïts a tota aquesta gent que està programant cultura, que s'hi veuen amb cor, agraïts a saco a la gent que està comprant les entrades. És un moment de cada concert per nosaltres, la gent que ve, són una mica els nostres herois, no? Perquè, bueno, la gent no es vol quedar a casa, vol sortir, i ja et dic, sí que estem en un moment molt dolç, perquè, ja et dic, només treure l'espectacle aquest, un munt de teatres, programadors de teatre van dir no, volem això al nostre poble, no? I és una cosa que, joder, fa molta il·lusió. I clar, normalment és molt fàcil portar buos, perquè si ens contacten, doncs amb les barres feien mils d'euros i portar buos els últims anys era molt rentable pels ajuntaments que ens portaven, doncs els sortia molt a compte, no? Però amb l'obra de teatre, evidentment, no és el mateix. I ja et dic que estem superfeliços i recordem un per un tots aquests pobles, els recordarem sempre com un lloc on va ser casa quan la cosa estava complicada. I Vilafranca, doncs, des de sempre ha sigut casa per buos. Hem tocat moltes vegades, moltes vegades a la Festa Major, hem tocat pels castellers, hem tocat a la sala aquella que hi ha allà a la Rambla, que ha canviat de nom un munt de vegades. No sé com es diu ara, si es diu el casino, es deia.
Casal.
Sí, el casal.
No, el casino també hi és, clar, el casino també... el 1870, exacte.
Aquí havíem tocat diverses vegades, vull dir que Vilafranca per nosaltres sempre ha sigut un lloc molt, molt especial, que ens han agafat, també hem tocat els Arcs, vull dir, hem tocat, jo crec que on hi ha un escenari a Vilafranca nosaltres hi hem trepitjat, no?
Jo diria que n'hi ha cap que no hagiu trepitjat de Vilafranca d'escenaris.
Exacte, per tant ens sentim molt, molt bé i superagraïts amb una vila que per nosaltres és l'exemple, per mi és exemple, o sigui, Vilafranca va tenir moltes crítiques per la Festa Major perquè la gent va sortir, però si jo hagués tingut 20 anys i hagués sigut a Vilafranca, jo hagués sortit. O sigui que, perquè no m'hagués pogut aguantar les cames. Després, quan en tens uns quants més i tu mires, dius, ai, no ho feu, no sé què. Ja, però m'hagués agradat veure què hagués fet jo amb 20 anys sent vilafranquí. Per tant, ja et dic, super, super orgullosos i super agraïts de com ens heu tractat sempre.
Bé, estem a la recta final una mica. Parla'ns també de no comentarista, però sí que col·laborador de RAC1 amb els partits del Barça, que t'escoltem i molt al final de cada partit.
Mira, m'agrada molt fer poemes, m'agrada molt el Barça i amb el Pou vam tenir la idea de fer una cosa que juntava les meves dues grans passions, la poesia i el Barça, tu, i m'ho passo molt bé, faig aquest poema quan acaba el partit i soc, bueno, mira, un privilegiat de poder estar a un equip que fa molt, molt bona ràdio, com és l'equip de futbol a RAC1, i bueno, la veritat és que jo era oient sempre i poder col·laborar doncs em fa una il·lusió molt gran.
Guanyarem la Lliga, no? Doblet?
Mira, si vols que et digui la veritat, tot el que vingui aquest any, per mi, estarà bé, perquè al setembre-octubre jo no donava un duro i coi, s'ha fet molt bona feina, s'ha girat com un mitjó, s'ha aconseguit il·lusionar, s'ha aconseguit jugar bé, ara corren, ara les boles dividides són nostres, tornem a jugar el que ens agrada, teva, meva. Per tant, jo, si guanyem un títol, supercontent, si guanyem dos també, si no, pel que sigui, a mi m'han sorprès tan positivament aquest any, que ja estic content. Per mi ja han complert, no m'esperava pas en tot el que han fet i ara estic molt encigalat amb els Araujos, els Ilaix, els Pedris, els De Jong, també venen gent que encara no, molta gent no coneix, com és el Valdé, que és de la banda esquerra, que juga al Barça bé, que és una màquina, com el Conrad, o sigui, ve una fornada de tios brutals i si no anem a fitxar tolles i deixem que juguin els de la casa amb un parell o tres de cracs, ens venen uns anys que ens divertirem molt.
I acabem parlant d'hoquei, va. Calafell i Vendrell, que sé que són dos equips que segueixes molt, no? Continuaran a l'Hoquei Lliga?
Home, a veure, jo sóc del Calafell, tot i que durant molts anys, com que feia els partits del Vendrell, doncs també li vaig agafar una simpatia i un carinyo perquè em van tractar de conya, no? Tot i la rivalitat que hi ha, això encara té més mèrit, sent calafellenc i el bé que em van tractar aquí al Vendrell, no? Però ja et dic, el meu cor és verd i blanc i el Calafell es salvarà segur. Salvarà segur. M'estranyaria molt que no salvi perquè juguem molt bé. El que passa és que hem arriscat molt aquest any amb un porter que té 19 anys, que l'any passat jugava plata, que és un criu, no? I hem arriscat molt, hem apostat molt per ell. I evidentment aquestes apostes són arriscades, no? Jo crec que aquest nen, si es queda aquí un parell o tres d'anys, doncs tenim un portaràs. I això ens ha fet perdre punts, però és una aposta, eh? Vull dir que no me l'arrepenteixo, la vida s'ha d'apostar i crec que l'any que ve aquest tio ho farà molt bé i si es queda aquí doncs tindrem porter, no? I crec que ens salvarem perquè tenim molt bon equip, el Mitjans, que és de Sant Sadurní, és molt bo, el Chaus, que és de Sant Sadurní, també és molt bo, o sigui, tenim un equip molt penedesenc, Sergi Romeu, l'Oriol Palau són de Calafell, vull dir que m'agrada molt perquè la identitat d'aquí de la comarca hi és molt forta i això a mi m'agrada molt, que no siguin tots de fora, saps? Per mi un tio que és de Sant Sadurní o és de Vilafranca és de casa, saps? No vaig a filar tan prim que siguin de Calafell, no? I el Vendrell penso que també es pot salvar, potser hauran de fer un play-out. Si hagués d'apostar, potser els hi tocaria fer un play-out, però no baixaran directes i crec que amb el play-out es poden salvar. I no sé si ets amant de l'hoquei, però clar, tu imagina't un play-out Vendrell Vilafranca.
Espero que no, espero que sigui Vendrell Alcobendas, en tot cas, i que l'any que ve puguem veure Noia, Vilafranca, Calafell i Vendrell a l'hoquei, no?
Això estaria bé, però de cara a l'aficionat...
Terrible.
Un Vendrell Vilafranca, ostres, tu, això seria d'aquelles eliminatòries que se'n parlarien 20 anys després, d'aquells xocs que marquen la història, no? Perquè un dels dos puja, l'altre no... Però bueno, sí, tens tota la raó, si puc firmar, ara mateix firmo que no es trobin i que tots dos estiguin a l'hoquei lliga l'any que ve. Tinc molt bons amics a Vilafranca, al club, ho porten de conya, molt bé, a més, tots els jugadors, el mateix entrenador és d'aquí de Vendrell, és molt amic meu, el Toni Porta, jo jugo amb ell, l'Arellano, vull dir, tinc molts amics a Vilafranca, el Fede, que és un directiu que s'ho curra, que flipes, i tinc moltes ganes de que pugin perquè s'ho mereixen i han fet molt bona feina.
Doncs firmem això, firmem una bona gira i firmem l'any que ve a Noia, Calafell, Vendrell i Vilafranca a l'hoquei lliga. Guillem Soler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu.
Amb les mil batalles de Buhos acomiadem el Guillem Soler, que diumenge serà a l'Auditori Vilafranquí amb la seva gira Teràpia Col·lectiva, i acomiadem setmana també el Penedès en Xarxa fa un punt i seguit. Us desitgem molt bon cap de setmana, aprofiteu aquest parell de dies i dilluns i tornem. Adéu-siau.
Si guanyem junts la guerra, per molt que mori i torni a néixer, cremaria set
al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.